El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
La cirurgia evoluciona cap a formes cada cop menys invasives i, per tant, molt menys agressives també per al pacient. Les operacions en afectats per càncers colorectals no en són una excepció. En pocs anys s'ha passat de les cirurgies obertes clàssiques a les robòtiques amb laparoscòpia, un procés evolutiu que no acaba aquí i que segueix avançant, i nosaltres volem conèixer en quin punt es troba aquesta cirurgia, i per això doncs, el que fem és conversar amb el Xavi Serra, que és el director del Servei de Cirurgia General i de l'aparell digestiu del Parc Taulí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Xavier, abans de tot, primer ens agradaria que ens expliqués també doncs, què és el càncer colorectal, perquè és un dels que té més afectacions.
Efectivament, el càncer colorectal és un dels més prevalents, si vol dir, més freqüents des de la societat occidental i, per descomptat, la nostra, no? Aleshores, és un càncer que afecta moltíssima gent. Segur que molts dels que estan oient tenen un familiar, tenen algun conegut que ha patit aquest tipus de càncers. Aleshores, aquest tipus de càncers, d'alguna forma, ja com es comentava, gràcies a l'evolució tecnològica, doncs, ha evolucionat, sobretot en els últims 15 anys, d'una forma important.
Afecta per igual homes i dones?
En principi una miqueta més a homes, però poca cosa, o sigui que realment afecta tant a homes com a dones, amb la qual cosa no podem dir que té una prevalença de sexe directament.
El risc de patir-lo augmenta amb els anys?
Efectivament, és un càncer que sobretot està diagnosticat entre els 60 i els 75-80 anys. Aleshores, és un càncer que d'alguna manera hem d'esperar que aparegui normalment allà a l'última edat, en l'època de prejubilació.
I tot i això hem de dir que es pot prevenir, que si fem els deures, no? Si també doncs, ens fem revisions, també doncs, es pot disminuir, també doncs, a les seqüeles, no? Que pot arribar a tenir.
Totalment, la veritat és que jo crec que molta gent és coneguda als screenings que s'estan fent sobre càncer colorectal, i que molts doncs, han rebut aquesta tasca de fer la mostra en femta, no? Indudablement és perquè actualment no és per no detectar-ho o que no aparegui, sinó per detectar-ho el més precoç possible. Aleshores, exactament igual com en el càncer de mama, el pronòstic està en funció directament de quan abans es pugui detectar, perquè quan abans es pugui detectar és el que diem estadis del tumor o del càncer, i això determina que la probabilitat de curació augmenta moltíssim.
En quin tant per cent?
Doncs si tenim càncers precoços i quan són estadios inicials, la curació està al voltant del 95%, o sigui que és realment molt alta. Quan posem tot el càncer colorectal tot en un mateix calaix, la curació està sobre el 70%, o sigui que realment és un càncer que realment, però cuidado, no ens hem d'oblidar de que hi ha un 30% en global i que els estadis avançats maten. Maten i hi ha molta gent, per desgràcia, que encara es mora de càncer colorectal.
Aquí tens l'impacte i també doncs, disminueix molt la qualitat de vida dels pacients. Per això nosaltres avui volem abordar doncs, el tema de com ha canviat, no? També a l'hora de tractar doncs, aquest tipus de càncer, per ubicar-nos com s'operava de forma clàssica, no? Als pacients abans.
De forma clàssica, i quan parlem de forma clàssica no és gaire massa temps, estem parlant d'uns 12-15 anys. Fa 12-15 anys la cirurgia del càncer colorectal era cirurgia oberta, i vol dir que l'abdomen, la panxa, s'obria de dalt a baix, vull dir de dalt a baix tal qual, i aleshores això comportava una ferida enorme enorme, una ferida que fa molt de mal, una ferida que a més s'infectava, perquè no deixa de ser de que el budell està brut, no deixa de, i aleshores es contaminava i les infeccions de les ferides eren molt importants. Això implicava també de que el pacient, desgraciadament, doncs, degut a aquest dolor, no es podia bellugar del llit, no es podia aixecar, i aleshores feia de que la recuperació era molt més lenta. Tot això implica de que quan un pacient està al llit, doncs els pulmons no es recuperen, no es mobilitzen de la mateixa manera, la sang no es mobilitza, i això fa de que, bueno, el que diem, possibles infeccions pulmonars o infeccions puguin ser molt més freqüents. Això feia de que l'estada, quan tot anava bé, l'estada mínima d'un pacient en aquestes situacions era entre 8 i 9 dies. Quan no, en aquella situació també el maneig del pacient era absolutament diferent, perquè hi havia conceptes que no estaven demostrats des del punt de vista en què el pacient normalment moltes vegades sortia amb una sonda pel nas i amb múltiples drenatges, perquè pensàvem de que si hi havia alguna fuga per els empalmes que fèiem dins, millor detectar-los, i aleshores això feia de que a més el pacient que sortia de quiròfan sortia amb una sonda al nas i dos o tres drenatges, a més d'una sonda per l'orina.
Perquè com acabaven portant bossa, no?, la majoria d'ells.
Quan parlem de càncer de recte o en situacions, a més de drenatges, que són tubos que surten de l'abdomen o tubos que surten de per fer el pipí o pel nas, a més tenien lo que molta gent coneix, la bossa o l'ano contra natura. Per sort, tot això en els últims 10-15 anys ha canviat molt.
Clar, i ha millorat moltíssim, llavors entenc la vida, no?, la qualitat de vida d'aquests pacients, no?
Comencem perquè les complicacions postoperatòries són menors, perquè pel fet de que quan hi ha una recuperació més ràpida les complicacions són menors, però també perquè hem entès de que la preparació del pacient abans de la cirurgia és molt important. Hem entès de que el pacient, si el preparem d'un punt de vista físic, d'un punt de vista mental i des d'un punt de vista de nutrició, les complicacions postoperatòries són d'una altra manera. Si a sobre afegim una cirurgia menys agressiva, doncs aleshores això fa el resultat de que actualment, amb les tècniques menys agressives que estem parlant de la cirurgia laparoscòpica, i en els últims anys, en els últims 2 anys, en el taulí ja tenim el robot, doncs cirurgies robòtiques, fa de que els pacients estiguin entre 2 i 3 dies a l'hospital, en contra dels 8 o 9
dies
que estaven abans. Aleshores, això és tot un avanç, perquè això fa, i no és perquè diguem que el pacient marxi i se'n vagi cap a casa, perquè això ho podíem fer abans. No, quan nosaltres diem que un pacient marxa cap a casa és perquè té mobilitat autònoma, perquè el dolor el té controlat i perquè no té problemes en control de ferides ni de medicaments.
Per tant, s'han disminuït moltíssim totes les seqüeles, no? També doncs, els dies d'ingrés en aquests pacients. No sé amb quin tipus de pacients es poden fer doncs, aquestes operacions en robots.
Actualment es poden fer en tot tipus de càncer, tant de colon com de recte. Indudablement de que el càncer té una història natural, i és que és en primer lloc està localitzat, després té una invasió regional i després té una disseminació a distància. Desgraciadament, avui en dia encara hi ha un 25% de tumors que es diagnostiquen de forma disseminada. I quan diem disseminada és que estan en altres òrgans, és a dir, com el fetge, com poden ser els pulmons, que són els llocs fonamentalment el fetge, o altres òrgans al voltant de lo que diem la cavitat de l'abdomen on estan els budells. Però bàsicament el fetge. I quan estem aquí, en aquest 25%, doncs el tractament és oncològic, és quimioteràpia. Però aquests encara avui en dia, encara avui en dia, cosa que feia com uns 15 o 20 anys estaven, desgraciadament, eren pacients que perdíem, doncs avui fins a un 30% avui en dia es poden arribar a curar. perquè la quimioteràpia i la combinació de diverses pautes de quimioteràpia poden arribar a fer respondre i ja que aquests pacients els rescatem quirúrgicament i que puguin arribar a la curació. O sigui que també és un avanç molt important que crec que s'ha tingut. Tot això fa de que és molt important que s'entengui de que el tractament del càncer colorectal és un tractament que és multidisciplinar, és a dir, nosaltres no ens ve un tumor i ve el cirurgià i l'opera. No, el més important de tot és que es faci una avaluació de on està aquest tumor i en quina situació està i ho puguem discutir entre tots els especialistes, començant per el digestòleg endoscopista que fa la biòpsia, passant per el radiòleg que li fa totes les proves i que podem saber que realment no està estès o sí que està estès, passant per l'oncòleg que dona una valoració per si està més avançat del que toca, si és convenient fer un tractament de quimioteràpia prèvia a la cirurgia o no, i després els cirurgians, però després és molt important que estigui l'anestesiòleg com les enfermeres. Enfermeres que seran les que prepararan el pacient des d'un punt de vista preoperatori o després dels cuidados, si han de tenir una bossa, de com tenir-la i psicològicament preparar-los.
Abans deia, no?, també, que s'han de preparar, no?, a tots aquests pacients. Suposo que per això també és important tota aquesta tasca, no?, amb els diferents metges que intervenen. Com es prepara també a nivell físic, mental?
Aquí és una part molt important on comença sobretot la primera visita. Hi ha una part de confiança molt important on el pacient afecta d'un càncer que sobretot està molt, molt, molt preocupat per lo que té, perquè clar, no deixa de ser que quan un té un càncer el primer que té és un risc vital. Dir-li totes les opcions i possibilitats i que avui en dia el càncer colorectal doncs, té una curació molt alta. Hem de ser prudents també per no caure en falses expectatives, perquè com he dit al començament, desgraciadament encara es moren masses pacients de càncer colorectal, però en curem molts, molts.
S'ha avançat,
més.
Com estem descobrint avui.
Absolutament. I des d'aquest punt de vista, doncs, és molt important que la primera visita sigui la persona adequada. I això què vol dir? Doncs que nosaltres coneixem prèviament el pacient i aleshores, si és un pacient que té, per desgràcia, una malaltia ja, o sigui, un tumor ja evolucionat, i ha de fer quimioteràpia, se'n va a l'oncòleg, perquè ja prèviament està dissenyat així. Si ja anirà a fer una cirurgia, ve a nosaltres. Però prèviament l'estratègia està planificada prèviament perquè el pacient li puguem explicar exactament tot el recorregut que anirà, però sobretot des d'un punt de vista positiu.
Què és el que més els hi preocupa?
Els hi preocupa tot, però sobretot la vida. Els hi preocupa de que saben de que estan davant d'una malaltia que pot ser mortal. Però després els hi preocupa molt la qualitat de vida que poden acabar tenint, sobretot si és la bossa o en el cas del recte. La recta és l'última part del budell gros, del colon, que és on nosaltres, d'alguna forma, depositem la femta i després fem la defecació i l'evacuació de la femta. Doncs aquesta, que és un òrgan molt, molt, molt important, perquè no deixa de ser de que és el que ens permet que no se'ns escapi res, és el que ens permet doncs, no tenir anar al lavabo contínuament, sinó que fa... Doncs,
aquest control,
exacte. Sí. Doncs, un terç de tot el càncer colorectal està situat aquí. O sigui que és un òrgan que realment té una predisposició a tenir un càncer de forma molt freqüent. I a sobre està en un lloc que quirúrgicament és complex, perquè està dins de la pelvis. I a més està en un lloc on passen tots els nervis que són de la funció sexual i de la funció urinària, de fer pipí. Aleshores,
funcions que són vitals.
Funcions que són vitals i que sobretot donen molta qualitat de vida. Aleshores, això és el que s'està molt preocupat. Aleshores, és cert que en els últims anys la tècnica ha evolucionat al coneixement de tots aquests nervis que estan pel mig. Abans el que ens preocupava era salvar el pacient i ens importava ben poc la funció. Ara, com curem molt més, ens interessa moltíssim i estem molt preocupats perquè els pacients no només els puguem curar, sinó que a més tinguin la millor qualitat de vida.
De fet, s'ha fet un estudi pioner al Parc Taulí, no?, que s'ha presentat a Chicago.
Efectivament.
En què consisteix?
Sí, està vinculat al càncer de recte. Sí que és cert que està vinculat a casos molt inicials, però sí que és cert també de que estem en la línia d'intentar que el càncer es diagnostiqui en les formes més precoces. Aleshores, això ens ha fet també nosaltres, i el Parc Taulí és un dels promotors d'un grup important a nivell d'Espanya en intentar desenvolupar estratègies d'aquest tipus de càncer inicial, a que quan en tècniques estàndards, o sigui, en situacions estàndards, implica treure tot el recte amb tots els ganglis en aquest tipus d'estadios per curar amb una curació d'un 90%, però en aquests tipus de cirurgies, encara que es facin laparoscòpiques o robòtiques, doncs implica en moltes vegades una bossa temporal o bé alteracions de la sexualitat o de la funció urinària, com hem comentat abans, per lo que és el treure aquesta porció de budell que és el recte. El que hem intentat és, amb la combinació dels oncòlegs, fer pautes de quimioteràpia que intentin, d'alguna forma, reduir el tumor o inclús fer-lo desaparèixer, i amb tècniques de cirurgia local treure només el que és la cicatriu o la resta de tumors. I amb això, amb aquesta estratègia, hem aconseguit que el 44% dels pacients, en un estudi en el que han participat 17 hospitals de tota Espanya i del qual nosaltres som promotors, doncs aconseguir que el tumor sigui fos. Això vol dir que quasi la meitat d'aquest tipus de tumors, però cuidado, estem parlant de tumors molt precoços. Molt precoços, però que tenen la indicació de que hem de treure el recte per curar-los. Amb la qual cosa, estem treballant amb aquesta línia d'intentar preservar el recte per intentar evitar tenir bosses i tenir problemes de funció sexual i funció urinària, que és quan fem les intervencions d'abans.
Amb quants pacients han participat?
En aquest estudi han participat, en total són 360 pacients, però l'estudi pròpiament són de 173, amb la qual cosa ens orienta molt a que aquesta estratègia pot ser molt prometedora des del punt de vista en què estem en aquesta fase on ara fem una cirurgia local, però pot ser que si l'evolució de tots els medicaments oncològics de quimioteràpia estan evolucionant de forma molt important, pot arribar inclús a no necessitar ni la més mínima cirurgia, i només en observació. O sigui, jo com a cirurgià, la veritat és que m'estic
tirant pedres a la teulada,
però lo millor pel pacient, i els cirurgians ho sabem, que la millor cirurgia és aquella que no fas.
Per tant, es podrien, doncs, podria evitar passar pel quiròfan, no? En determinats casos,
però hem de ser prudents. Ara estem en aquesta línia, però el futur va per aquí. El futur va perquè ara, en aquests moments, treballem molt plegats oncòlegs i cirurgians per intentar establir, una, determinar en quins casos està indicat, i dos, en els casos que estiguin indicats, intentar establir aquestes pautes i quin resultat. Però el futur va per aquí.
Per tant, l'abordatge dels casos de forma multidisciplinar també és la clau, no?, de l'èxit d'aquests tractaments.
Exacte. I ja no només parlem de càncer colorectal, tot tipus de càncer, avui en dia l'abordatge és multidisciplinar. És a dir, hem de oblidar-nos ja del gran cirurgià, que és el que opera i que cura, i no, la veritat és que no només la curació, sinó a més el cuidado de la qualitat de vida dels pacients que curem és molt important, i això només es pot abordar d'una forma multidisciplinar.
I això en tots els casos o només els més greus?
Tot càncer, i parlant en el càncer colorectal, passa per un comitè multidisciplinar. És a dir, tot càncer, per inicial i per senzill que sembli, tots passen per un comitè multidisciplinar on hi ha un informe de cada cas, on cada un dels membres del comitè emet aquest informe i, clar, sí que és cert que el pacient té un representant, que és el cas de l'oncòleg,
sí,
però hi ha 14 persones normalment a darrere que ha pres la decisió que està transmetent, doncs, el professional. I jo crec que són coses que són importants, de que la gent sàpiga de que no és que algú se li diagnostica un tipus de càncer i aleshores ve una persona i li diu el que ha de fer, sinó que realment, tal i com treballem al Parc Taulí, treballem en comitès multidisciplinars, són les decisions... Absolutament.
Bon equip. Se'ns va acabant el temps. Jo també volia incidir en el tema de fer aquesta prevenció, no? Quins són els senyals d'alerta per la gent que ens escolta, no? Quan haurien de participar en alguns d'aquests abordatges, d'aquests cribatges també que es fan? I quins hàbits saludables hauríem d'incloure, no? Que els anem repetint en aquesta secció com un mantra, però que jo crec que va bé incidir-hi.
És molt important, doncs, fer una vida saludable totalment, és a dir, tots els hàbits tòxics d'alguna forma avui en dia està més que demostrat que no condueixen una altra cosa més que a malalties que, si algunes no estan lligades amb el propi càncer, sí que deterioren, i en el moment en què nosaltres necessitem que un pacient estigui en plenes condicions perquè ha d'estar sometre a una cirurgia important, doncs clar, si no ha tingut una vida saludable, tot això va en contra, i les complicacions postoperatòries de suportar una cirurgia és així. Per una altra banda, a nivell del càncer colorectal, per descomptat, tothom, quan vinguin els screen, que s'ho faci. És molt important, perquè moltes vegades és que ni ho detectem. El càncer colorectal moltes vegades no dona cap mena de símptoma, i a vegades quan el primer que nosaltres detectem ja està molt avançat, i és perquè hem de tenir en compte de que moltes vegades és silent, moltes vegades és silent. Altres vegades, i són també he de dir de les més freqüents, alteracions de quan un va al lavabo de forma diferent o que sagna. Tot això és molt important que a nivell de la primària i el metge capçalera tingui coneixement. I arrel d'aquí que es posi en marxa tot un circuit que està muntat des de la primària i en l'hospital per intentar detectar el càncer colorectal de la forma més precoç possible.
I doncs a consultar el nostre doctor, no? A fer-nos analítiques de tant en tant.
Absolutament.
I ser previsors, perquè després, com hem comentat, doncs acaba passant factura, per molt que la ciència, no?, i els tractaments i la cirurgia avanci.
Efectivament.
Moltíssimes gràcies, doctor, Xavi Serra, director del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu del Parc Taulí. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.